Todo el house lo tienes aquí.
Sábados en el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
I seguim el programa amb el Francesc Cànovas i el 24 Fotogrames. Francesc, bon dia.
Molt bon dia, Marc. Què tal? Com estem?
Què tal? Com anem?
Pues mira, anem a parlar de cinema com cada dimecres, que és el dia de l'espectador, per sempre, més. I anem parlar i fer un repàs de la cartellera, com cada dimecres. I mira, parlarem de Una vida en secreto, Guillermo Tell. Sorda, pel·li espanyola, molt d'èxit, que ve de Màlaga. Sí. La reco és una reco especial, ja diré per què després, que és The Last Stop in Yuma County. I el clàssic és un clàssic força recent, que es diu El Expreso de Medianoche.
Molt bé, doncs, si et sembla,
si et sembla, comencem per Una vida en secreto.
Vinga, va.
Hola, Rachel. Estás estupenda. ¿Cuánto ha pasado? ¿20 años? Vivimos momentos magníficos.
Después de separarnos, descubrí que estaba embarazada y di a luz a Allen. Nunca te he hablado de él. Hace 2 semanas tuvo un accidente. El coche se salió y él murió.
Hola, señor Block. Le he reservado el primer vuelo desde La Guardia este martes con la vuelta el miércoles por la tarde.
Soy Mikey, el mejor amigo de Allen. Es increíble.
¿El qué?
Que sea el padre de Allen.
Sí, es verdad. Hace unos días ni sabía que tenía un hijo.
Le habría gustado conocerle.
¿Tú crees?
Seguro.
Me alegro mucho de haber venido. He conocido a su profesora, Alice.
Hola. Sí, el director Thomas me dijo que había venido a verle.
¿Y tú eres?
Era su novia. Estaba enamorado de Alice, su profesora.
¿Y usted le amaba?
Yo no podía devolverle ese amor como él quería.
Es una maldición esa mujer.
Cuando se acabó, vino hacia mí y me pidió que le besara.
¿Lo hizo?
No, no lo hice.
Ustedes dos se parecen mucho. No se rinden fácilmente.
Allen hizo algo realmente grave que exigió una reacción.
Puso una denuncia contra Allen. ¿Por qué?
Me estaba torturando. Me seguía absolutamente a todas partes.
Le traicionó. Fue por su culpa. No tengo ningún otro hijo aparte de Allen. Y yo solo estoy empezando a entender algo.
Me estaba destrozando la vida.
Era un chico estupendo. ¡Basta! Tenía talento y era querido.
D'aquesta pel·lícula, com veus, és un thriller d'aquests de misteri, no? Que no sabem ben bé què passa o què passarà. I dirigit per un israelí que es diu Xavi Gabizón, que ja va rodar aquesta pel·lícula l'any 17, i és com un remake que fa ell mateix d'una pel·lícula seva, cosa molt estranya, però bueno, ara la fa en producció americana, en producció potent, amb actors com Richard Gere, Diane Kruger i Suzanne Clement. I narra la història d'un ric solter, ja un home gran, que és el Richard Gere, que deu tindre uns 60 llargs, no? milionària de New York, que amb una trobada amb una ex parella d'ell li confessa a aquella dona, que és l'actriu Susanne Clement, que quan van trencar la relació, al poc temps ella va tenir un fill. Llavors ell descobreix, oh sorpresa, he tenido un hijo o tengo un hijo, no? Però seguidament li diu que aquest fill ha mort amb un accident de cotxe. Per tant, s'assabenta que havia tingut un fill i s'assabenta que ja està mort. Imagina't que quin xoc, no, per ell. O sigui, assabentar-se que ha estat pare i al mateix temps que ja està mort, no? I com que no ha pogut conèixer aquest fill, decideix viatjar al lloc on ell residia, on estudiava, per intentar apropar-se o fer-se una idea de qui era aquest fill que havia mort, no? I quan comença aquesta investigació, diríem que llavors no era investigació, sinó era curiositat d'aquest home de saber més d'aquest fill que mai va conèixer, comença a descobrir coses estranyes, com que aquest fill estava enamorada d'una professora molt atractiva, que és l'actriu de Diane Kruger, que és molt guapa ella, que aquesta professora en principi rebutjava aquest alumne perquè era una relació entre un mestre i un alumne no està permesa, però mica en mica va descobrint secrets, per això el títol Una vida en secreto, que ben bé no sabrem o farà sospitar que potser l'accident de cotxe on ell ha mort potser no ha estat tal accident, potser ha passat alguna cosa estranya. Vull dir que la pel·lícula, des d'una pel·lícula diguéssim sentimental, d'un tio que descobreix que té un fill, es va convertir en un thriller, en un thriller amb sospitosos, perquè també coneix a la nòvia que tenia el seu fill, coneix al seu entorn on estudiava, coneix amics d'ell, l'antiga parella d'ell li diu que aquesta mestra és lo peor de lo peor, que és peligrosa. Vull dir, comencen a sortir coses a la llum que, bueno, que converteix la pel·lícula en aquest thriller de misteri on potser aquesta professora, la Diane Kruger, amaga doncs, potser una relació amb l'alumne i no vol que se sàpiga. Bueno, això fins que no veiem la pel·lícula, Marc, no ho sabrem.
I tant.
He de dir que les crítiques no són gaire bones.
No, doncs el tràiler tenia bona pinta, eh?
Ah, que sí? Jo sí. Penso el mateix que tu. Jo vaig veure les crítiques a Film Affinity, totes dolentes, totes vermelles, punts vermells, però veus el tràiler i dius, collons, doncs m'agafen ganes de veure-la. M'agafen ganes de veure la pel·lícula amb el Richard Gere, la Diane Kruger, el misteri aquest del fill que ha mort, però bueno, diuen que és una pel·lícula doncs, plena de clitxers, una pel·lícula molt plana a nivell dramàtic, a nivell dramàtic, de personatges poc treballats, no? Que no saps ben bé si és un melodrama o si és un thriller. No ho sé, jo que no l'he vista, no puc mullar, jo només he vist el tràiler, però sí que aviso de que les crítiques no són gaire bones, no? Anem a la següent, pel·lícula d'aventures, Guillermo Tell.
Carga la ballesta y dispara a una manzana sobre la cabeza de tu hijo. Terminarán desnudos todos ante mí. Se trata de nuestra libertad.
Lo haremos juntos.
¿Quién sois?
Guillermo Tell. Tus necios abusos han avivado la resistencia.
Vuestra mano dura ha forjado un héroe.
¡Enseñaremos al enemigo cómo ganamos la guerra! Estamos contigo, Tell. ¡Vuestras cabezas se clavarán en lanzas! ¡Se acabó!
Bé, això és una posada en dia de Guillermo Tell. O sigui, sempre que érem petits o érem adolescents o joves, aquesta llegenda, que no sé si és una llegenda o és un conte cultural austríac d'aquest tio que amb la ballesta tira fa diana amb una poma que està sobre el cap del seu fill, vale? Perquè en aquest cas ells són de Suïssa i estan patint l'ocupació austríaca bastant devastadora i bastant, diguéssim, autoritària, i aleshores el Guillermo Tell es converteix en un heroi suís envers aquesta ocupació i forma part de la revolta per alliberar-se del jugo austriaco, no? Uh-huh. I un d'aquests episodis en el qual ell lluita contra el dolent de la pel·lícula, el legislador d'Àustria, que és el Ben Kingsley, l'actor, pues aquest, per castigar-lo, li fa aquesta prova de fer diana sobre una poma amb una ballesta que està situada al cap del seu propi fill, no? Ella encerta,
això.
Doncs encerta la poma i el fill no pateix ni mora ni res, no? A partir d'aquí, Guillermo Tell es converteix o forma passar part de la revolució o dels rebels suïssos que lluiten sobre el governador hostil austriac, que és el Ben Kingsley. Per tant, és una pel·lícula d'entreteniment que té clichés a l'uso, però que té una acció i una cosa èpica molt ben feta. Visualment està molt bé. A més, al trailer veiem el moment de la ballesta, veiem aquesta fletxa càmera lenta que s'apropa sobre la poma, no? I veiem que està ben fet. O sigui, que té aquest punt de pel·lícula d'evasió, pel·lícula d'aventures, pel·lícula ambientada a l'edat mitja, no? Bueno, pot estar bé, pot ser... A 1307, està mirant la data que està feta, bueno, que està ambientada la pel·lícula, i és 1307, plena edat mitjana, i pot estar bé. Potser l'única crítica que he vist, que li posen els crítics, és que té un metratge potser massa llarg per lo que explica, no? Uh-huh. Però el de més està bé. O sigui, tot el que és el concepte de la pel·lícula, les aventures, les guerres entre els rebels i els que estan oprimint, no? Els opressors, tot això està molt bé, i és una llarga lectura, torno a dir, de Guillermo Tell, que ja no, s'han fet diverses, no, suposo. Doncs això és una relectura actual. I ara sí, anem a la posta espanyola de la setmana, que ve de triomfar al Festival de Màlaga, que es diu Sorda.
Vinga.
Lía. Bonito. Un poco modernillo, ¿no?
Sí.
Y el bebé está bien, pero ya se sabe.
Es que hay un 50% de posibilidades.
Yo voy a estar contigo todo el tiempo.
No te preocupes, vas a estar ahí detrás.
Ya tengo que interpretar, no me puedo ir.
Mírame, Ángela, te vamos a ayudar, ¿vale?
La prueba no es concluyente, ¿vale? No nos dices si la niña oye o no oye.
¿No ves que está llorando?
¿Pero sabes lo que pasa? Que tú quieres una pareja sorda. Y una hija sorda. Pero me has elegido a mí. Y yo soy oyente.
Papi, papi, tienes algo que no tiene nada.
Bé, aquesta pel·lícula és original pel que tracta, el tema que narra, perquè jo crec que mai s'havia fet res semblant. La directora és Eva Libertad, és el debut, també del guió, l'escriu també ella, i la protagonista, que és sorda, l'actriu que fa de sorda realment és sorda, i crec que és germana de la directora. Passa que els cognoms no quadren, perquè la directora es diu Eva Libertad i l'actriu es diu Miriam Garlo. No sé si Miriam Garlo és el nom, sí,
artístic, un nom artístic, clar.
Artístic potser, però sí que havia llegit que és la germana de la directora i és realment sorda, i la parella d'ella és Álvaro Cervantes, no? De què narra Sorda? Pues Sorda narra aquesta dona sorda que té una parella que sí que sent i que està a punt de parir, no? I que té aquesta por de ser mare i no poder ser una mare normal que pugui atendre el seu fill o filla perquè és sorda i no pot sentir si plora, no pot sentir si vol alguna cosa, perquè deu ser molt angoixant això, no? I en certa part veiem al tràiler que realment quan ella finalment té la criatura no sabem, o no sabem dir els metges, si realment també és sorda com la mare, que havia una possibilitat que per genètica també fos sorda, no? Això el tèrer no queda descobert si finalment la nena és sent o no sent, però sí que veiem que aquest naixement d'aquesta criatura fa que la relació entre la parella, que abans era bona, entre ella i la seva parella, l'Álvaro Cervantes, que recordem, sí que sent, no? Doncs es trenca perquè ell mica en mica se n'adona de que la seva dona potser hagués desitjat que la seva filla, la filla en comú, també fos sorda com ella, partint d'aquest vincle que les unís. I el no ser sorda, pues potser aquest vincle no hi és i la mare se sent indefensa perquè no pot atendre al 100% a la seva filla que no és sorda. I quan plora, quan li demana alguna cosa, quan té qualsevol història, pues no la sent, no pot sentir-la a nivell sensorial, no? Llavors la pel·lícula diuen que està molt bé, és l'èxit d'aquestes últimes setmanes, perquè ve del Festival de Màlaga. Parla molt bé de la parella d'actors, de la Miriam Garlo i Álvaro Cervantes, i també del que deia abans, del que tracta la pel·lícula, que és un tema molt sensorial, un tema que parla d'aquesta maternitat, diríem, estranya. No sé si dir estranya és l'adjectiu adequat, però sí, no és una maternitat a l'uso, no sé com podria dir,
no habitual.
No habitual, perfecte, Marc, no habitual. I és un problema que potser, si una pel·lícula no te'l presenta com te'l presenta aquesta pel·lícula, no penses que realment pot haver dones sordes que es queden embarassades i tenen un fill i aquest fill pues no el senten quan plora ni l'escolten quan li demana alguna cosa. O sigui, és que clar, hi ha uns temes a nivell temàtic, hi ha unes coses molt interessants dins d'aquesta pel·lícula. Diuen que també és un drama molt realista, que te'l creus tot ell, sobretot per lo que narra i com estan els actors, i també parla, i de forma punyent, la violència social envers els sords que pateixen envers això, de les persones que sí que sentim i les deixem de costat, no? O sigui, que hi ha una violència social, potser no la veiem, però aquí sí que hi ha contra aquestes persones que són sordes, no?
A més, al tràiler es veu com està en el moment del part en què doncs ella és sorda i no es pot comunicar amb infermeres, metges, etc, i fan fora el seu marit d'allà. És a dir, com em comunico ara, no? Si no tinc la persona que sí que m'entén,
que el marit és l'intèprete. O sigui, per això dic que és una pel·lícula molt interessant, i penso de que ara estem molt lluny de la temporada de premis, però segur que dintre de l'any que ve, quan arribin els Goya i tot això, i els Forqué i tots aquests premis que hi ha, Sorda estarà allà, perquè dic que és un debut molt atrevit i amb una temàtica molt, molt sorpresiva. Anem a la Reco. Abans deia que la Reco era diferent, perquè aquesta setmana no és una recomanació de cinema, de cartellera, de sala, perquè no he pogut anar al cinema. Llavors he decidit que les vegades que jo no pugui anar al cinema a veure una pel·lícula i recomanar una pel·lícula que estigui a cartell, intentaré fer una recomanació de plataformes o una recomanació de pel·lícules que podeu veure, no sèries, pel·lícules que podeu veure a distintes plataformes que hi ha, no? I la que faig avui és una pel·lícula que vaig veure la setmana passada, molt, molt xula, molt interessant, i que em va agradar moltíssim, que de fet és del Festival de Sitges de l'any 23, però no la vas veure. Per què no la vas veure? Perquè està una secció que es diu Òrbita, i jo ja des de fa anys ja em centro en la secció oficial del festival, que són quasi 40 pel·lícules,
i intento és una barbaritat
per això mateix, perquè hi ha la secció Òrbita, la secció Panorama, la secció Nou Talents, la secció no sé, o sigui, està plena de seccions paral·leles, Sitges. I aquesta pel·lícula va guanyar millor pel·lícula a la secció Òrbita de l'any 23, i la pel·lícula es diu The Last Stop in Yuma County.
David, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre?
Nada, cariño, quédate en el coche y no salgas.
¡Dios mío!
Yo no soy el malo. Les daré $10,000 si no le hablan de mí a nadie.
Es el dinero del atraco.
¡No! 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 ¡No!
¡No!
¿Por qué acaban atrapando a todos los ladrones?
¿Por qué?
Porque hay alguien que los ve abandonar la escena.
Los surtidores están vacíos. El camión cisterna vendrá pronto.
Cuelga el teléfono.
¿Sí?
¿A quién has llamado?
A mi marido.
Es el coche.
Cielos.
¿Por qué vas tan bien vestido?
soy comercial.
Nadie espera que una dulce pareja de ancianos robe un banco.
Hola, Charlotte.
Qué agradable ver el local tan lleno.
Están aquí atrapados.
Espero que tenga chufa para volver.
Pues sí, llené el tanque justo ayer.
El camión se ha retrasado. Toda esta gente está esperándolo.
Disculpen, damas y caballeros. Solo quería decir que lamento el retraso.
Gracias, agente.
No se merecen, señor.
Échate una siesta, Robert.
¡Escuchad! Voy a necesitar las llaves de tu camioneta.
¡Oye!
Quiero parte de ese dinero.
Tú eres más querida.
¡Debí haber esperado a la policía!
¡Me llevo ese dinero!
És una pel·lícula dirigida per Francis Galuppi, l'última parada en Yuma County, seria en espanyol, amb Jim Cummings i Jocelyn Donaliff, i és un thriller de pel·lícula de crims, de suspens, que tot passa dintre d'un diner, d'una cafeteria, a una gasolinera al mig del no-res d'Arizona, en la frontera propera de Mèxic, on es troben diferents personatges, uns atracadors d'un banc que venen amb un botí de pasta extraordinari, un venedor de ganivets, d'aquells que van venent el producte per les ciutats, una parella de gent gran, una parella de gent jove, la cambrera d'allà del diner. I per què van a parar tots allà? Perquè van a repostar, diguéssim, benzina, aquella benzinera, que és l'última que hi ha abans d'arribar a Mèxic, vale? I es troben de que no hi ha benzina, que el camió de la benzina ha tingut un accident i encara no ha vingut i vindrà més tard. Llavors el que està a la benzineria diu: aneu aquí a prendre un cafè, que quan vingui el camió i puguem oferir la benzina, pues, omplim els dipòsits, però mentrestant no espereu aquí.
Clar, es comença a acumular gent allà, no?
Ah, això mateix. Primer està buit, arriba per no de ganivets, pues, arriben els atracadors i, clar, tots no poden seguir conduint, perquè si segueixen conduint entren al desert i es queden penjats al desert perquè no arribaran a la propera benzinera, que està molt lluny, no? I dintre d'aquell diner, d'aquella cafeteria, pues, comencen a passar coses. Els atracadors d'aquest banc, pues, agafen els rehens, tota la gent que hi ha dins, i tot es converteix en un thriller. Pel·lícula filmada amb un gust extraordinari, a nivell visual és molt brillant, i és una barreja de pel·lícula de Tarantino, de pel·lícula dels Coen, amb una atmosfera que va creixent. Veus que la desgràcia està a punt d'arribar, no saps què passarà, vas veient que allà se mastica la tragèdia, no? Mica en mica, amb un final extraordinari, i a mi em va encantar. M'ho vas passar pipa veient-la. O sigui, és una enorme sorpresa, és una joieta que podeu trobar a Movistar.
Fa molt bona pinta, eh?
La podeu trobar a Movistar, i des d'aquí la recomano, i ja et dic, és una pel·lícula que petiteta, perquè ja et dic, quasi tota ella passa dins de la cafeteria, del diner, però està filmada amb un gust extraordinari, i tot el guió i tot el que va passant, tot està molt ben hilvanat, tot va agafant cos i tot va agafant un suspens, un thriller creixent d'una atmosfera angoixant fins al final, que a mi m'ha encantat, i trobo que és una troballa espectacular, pel·lícula molt rodona, amb un metratge d'hora i mitja, hora 40 potser, que passa molt bé, i des d'aquí la recomano per una tarda de diumenge o dissabte de cap de setmana a Movistar, la podeu trobar. The Last Stop,
nota?
Li poso un 8 a la pel·lícula.
Un 8
perquè està molt ben feta, t'atrapa, personatges molt ben creats tots, molt ben realitzada, i el que dic, o sigui, és molt fresca, i passa molt bé, i tu passes molt bé veient-la.
I ens hem quedat sense temps, ens haurem de guardar el clàssic per la setmana vinent.
Pues que... deixem.
Que si no, malament.
Deixem l'Espresso Medianoche. Només recordar-vos que està Filmin, per si la podeu veure abans de la... quan faré d'ella la setmana que ve, però la trobeu a Filmin.
Molt bé, doncs, Francesc, gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, fins la setmana vinent.
Bye, bye.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
Són 2:15.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufèmia, amb Magnatur.